Com us dèiem, ens situem per començar. Al febrer de l'any passat teníem l'alcalde Miquel Forns, parlàvem d'aquesta qüestió dels balcons de l'hotel de l'Avinguda Sofia i l'alcalde deia més o menys èmfasi que aquest hotel no podria obrir si els balcons no anaven a terra. Saludem Elena Redondo, regidora d'Urbanisme. Elena Redondo, bon dia, bona hora. El que va pronunciar l'alcalde va ser excessiu en aquell moment o no? No. O tenia raó en dir el que va dir?
Tenia raó. Entenem que l'any passat ens trobàvem en una altra situació. Ens trobàvem davant d'un hotel en construcció en el que en cert moment vam veure com els citats balcons que nosaltres sempre hem dit que doncs, no s'ajusten a planejament, de bones a primeres començaven a avançar, es consolidaven. Llavors, en aquest moment és quan l'Ajuntament decideix, per tal de protegir la legalitat urbanística, efectuar un precinte d'aquests balcons que, si no s'hagués efectuat aquest precinte, ara mateix estarien totalment acabats. Aquest precinte va ser totalment ratificat pel jutjat de Barcelona i bé, hem estat en aquest procés fins a data d'avui.
D'acord, ara ens hi posarem. Sou una persona denunciada o ja no?
No, s'ha arxivat.
Ja no. Ho heu estat?
Ho he estat, sí, sí.
Això és allò d'arribar a la regidoria i pam.
No? Exacte, el primer regal.
Ho havíeu estat per què?
Doncs en el seu moment la propietat va presentar una querella perquè entenia que tant l'alcalde com jo mateix havíem desobeït l'autoritat, és a dir, no havíem respectat les decisions judicials d'aquest jutjat contenciós que està coneixent doncs, tot l'assumpte judicial.
Quina sensació veu tenir aleshores?
Home, no gaire bona, la veritat. És que entrar dins un procés penal doncs, no és agradable per ningú i no obstant, tant l'equip tècnic de la regidoria com jo mateixa enteníem que tot el que estàvem fent estava totalment justificat i per tant, doncs, en el fons estava totalment tranquil·la.
Abans de poder explicar, diguem-ne, una certa cronologia de tota aquesta història, perquè els oients ens en puguem fer una idea, suposo que aquí cal diferenciar, no sé si dir, la institució i la responsabilitat de la institució amb la responsabilitat de qui gestiona la institució en un moment determinat. No?
Està clar.
Són dues coses, tot i que, diguem-ne, l'Ajuntament, com a Ajuntament, té una responsabilitat en el decurs de tot aquest procés, es pot dir d'aquesta manera?
Sí, es podria dir.
Es podria dir d'aquesta manera. I de la mateixa manera, les persones que han gestionat l'Ajuntament en determinat moment també assumeixen una responsabilitat sobre com ha funcionat aquest procés?
Doncs sí.
També.
Sí, sí.
O sigui que, d'alguna forma, tant la institució com les persones que gestionen la institució tenen o assumeixen una responsabilitat davant el procés de la construcció d'aquest hotel?
Sí, en aquest procés hi ha tots. De fet, com a responsables públics doncs, assumim una responsabilitat de gestionar de la millor manera possible doncs, tots els temes que tenim sobre la taula.
D'acord, us ho preguntava per si es pot dir així en veu alta. L'Ajuntament ha fet alguna cosa malament? Va fer alguna cosa malament com a institució en aquest procés?
Jo entenc que no. Entenc doncs, que...
Ni abans ni ara, eh?
No, no, l'Ajuntament ha fet doncs, tot el que ha cregut oportú, o sigui, l'Ajuntament pot decidir fer una modificació de planejament i si tècnicament és viable i la Generalitat doncs, dona el seu vistiplau, doncs aquesta modificació de planejament s'aprova. També és cert que si hi ha alguna responsabilitat, no em pertoca a mi dir-ho, doncs tant la Fiscalia com altres òrgans, si troben algun indici d'alguna irregularitat, doncs en el seu dia entenem que es farà públic.
Us ho pregunto per si des del vostre coneixement del cas, des del principi fins ara, en algun d'aquests processos no s'ha obrat com calia, o creieu que no?
És que repeteixo, entenc que no em pertoca a mi dir si algú no ha obrat amb la responsabilitat que pertocava o no.
Des del punt de vista del ciutadà, més d'un us pot preguntar, escolti'm, però aquí hi ha uns balcons que no hi haguessin hagut de ser i el que va permetre que es construïssin en el seu dia.
No, de fet no. De fet, quan el propietari de l'hotel va presentar el projecte de llicència d'obres a l'Ajuntament, aquests balcons no existien. I per tant, l'anterior consistori va donar aquesta llicència d'obres sense l'existència d'aquests balcons.
I aquests balcons es van construir?
I aquests balcons es van construir. Quan l'edifici es comença a aixecar, quan realment es veu que el projecte ha estat modificat i apareixen uns balcons, és ja...
Massa tard?
Sí, penso que sí.
Per tant, és lògic que els ciutadans puguin pensar, escoltin...
Sí, però de fet nosaltres, quan dic nosaltres, dic com a ajuntament, sí, com a institució, sí, tenim l'obligació d'actuar, d'impedir que una legalitat urbanística es consolidi, és en el moment en què és visible. És a dir, abans tampoc ens podíem posar en la ment del propietari de que volia modificar aquest projecte.
D'acord, però no es crida una mica l'atenció que diguem, vaja, un balcó és visible, però clar, sis balcons són més visibles, no?
Sí, per suposar, que en un hotel encara més.
Es va aconseguir construir fins al sisè balcó, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Quan més d'un ciutadà pot pensar, escolta'm, jo cobreixo un balcó a casa meva amb alumini i em venen l'endemà.
Exacte.
I aquí resulta que s'ha pogut arribar fins a aquesta alçada sense que... Vaja, sense que ningú ho hagi pogut aturar.
Exacte, de fet, aquest ha estat també una mica l'argument que hem tingut sobre la taula des del primer dia. És a dir, si qualsevol sitgetà o sitgetana es cobreix la seva terrassa de manera irregular i des de la regidoria doncs, s'incou un expedient sancionador, doncs de la mateixa manera perseguim aquesta il·legalitat urbanística.
El que està clar, però, és que l'Ajuntament no d'obrirà amb prou celeritat si és que es van arribar a fer els sis balcons.
Sí, el que passa és que els procediments administratius i judicials són lents i des de que tu incoes, és a dir, obres, un expedient...
Fins que es pot executar?
Fins que es pot executar, doncs passen uns mesos.
Suficients mesos com per poder acabar de construir allò que...
Doncs sí.
Sí.
Doncs lamentablement sí.
D'acord. Ho dic per si veritablement aquesta és una resposta que és la resposta que se li pot donar al ciutadà. Des de que s'incou un expedient, s'obre un expedient, fins que aquest expedient es pot resoldre, pot passar un temps que resulti, vaja, determinant o suficient per poder acabar l'obra...
Exacte.
De la qual ha nascut aquest expedient perquè s'entén que no és una obra adequada. Això pot passar.
Això
pot
passa,
passar i passa.
Passa amb molta freqüència.
D'acord. Ara ens hi posarem perquè arribarem a aquest final i a veure què es pot fer a partir d'ara en aquesta situació. Però aquesta història quan comença, regidora? La història de l'hotel de l'Avinguda Sofia?
De fet, aquesta història comença, podríem dir, vora l'any 2007-2008, en què es produeix una primera modificació puntual del planejament, perquè recordem que el Pla General del 2006 en aquella parcel·la permetia doncs, una edificació de tres plantes.
En la parcel·la de l'antic Hotel Veracruz.
Exacte, exacte. Llavors, en el seu dia, doncs, l'antic consistori va entendre oportú doncs, fer una modificació de planejament i transferir uns metres quadrats en aquella parcel·la. Nosaltres entenem que aquesta modificació doncs, ha estat mancada de certs requisits, per exemple, doncs, molts veïns, els veïns de les finques properes no van ser notificats i potser no hi va haver prou transparència en tot aquest procés.
Allò, però, es va aprovar per ple?
Es va aprovar, i tant, sí, sí. Per tant, modificació de planejament en mà, la propietat d'aquesta parcel·la doncs, podia construir un hotel perquè m'entengueu tal i com està ara, excepte en aquests controvertits balcons.
D'acord. Els balcons són controvertits i també en el seu moment va ser motiu d'una certa controvèrsia, com a mínim de tertúlia de carrer, el fet que la façana d'aquest establiment, diguem-ne, no mantingués la línia amb la resta dels edificis. Això
exacte.
És així? No és així?
Sí. Va tot una mica lligat.
Va tot una mica lligat? Sí. En quin sentit?
De fet, no és que els balcons no estiguin o no permesos, el fet és que s'havia d'haver respectat una distància de 3 metres entre el límit de la parcel·la, l'avinguda,
sí,
i l'edificació, incluïts doncs, els balcons.
D'acord. D'alguna forma l'edificació va cobrir el que era aquella terrassa...
Exacte.
De l'antic hotel Veracruz, i exacte, la façana es va avançar fins al límit de la terrassa de l'antic hotel, per dir-ho d'alguna manera.
Quasi... Més o menys és així.
Més o menys és així.
Perquè, clar, considerem que amb aquesta modificació de planejament del 2008 que es va fer, es van modificar molts paràmetres urbanístics d'aquella parcel·la. i per tant el nou hotel no havia de respondre a la realitat de l'antic hotel.
D'acord, o sigui que d'alguna manera no són els balcons il·legals, sinó que és il·legal el fet que tota la façana de l'hotel, per dir-ho d'alguna forma, s'avanci respecte a la línia de la resta d'edificacions.
Exacte.
Això és una d'aquelles coses que es podia veure des dels fonaments o no?
Doncs és molt probable que
sí. És molt probable que sí, no?
Sí, és molt probable. De fet, quan nosaltres comencem a actuar, ja es veia de forma evident que aquests balcons estaven fets.
I, per tant, que tot superava, diguem-ne, sí, el llindar permès en el seu moment. Arribeu a l'Ajuntament i sobre la taula teniu, suposo, l'expedient d'aquesta obra.
Exacte, entre moltes altres
coses. Entre moltes altres coses, de les que en forma part multitud de processos judicials.
Exacte,
oberts.
Sí. Que poden 104,
tenir 104. Que poden tenir conseqüències de, bé, de moltes maneres, bones i dolentes per la institució. Com agafa l'equip de govern aquest expedient i què creu que s'ha de fer, aleshores, amb l'expedient d'aquesta obra?
Doncs en el moment en què assumim la responsabilitat de govern, ens trobem sobre la taula aquest expedient i alhora ens trobem una segona modificació de planejament per tal de poder legalitzar doncs, aquests balcons.
D'acord.
Jo sempre...
En tràmit aquesta segona modificació?
Estava en tràmit.
Estava en tràmit.
Exacte.
O sigui, algú en algun moment...
Exacte, va intentar legalitzar aquesta infracció.
Això es podia fer?
Jo entenc que no.
D'acord.
Jo entenc que intentar legalitzar una infracció urbanística pot suposar fins i tot un delicte. És a dir, és una cosa bastant seriosa que, i realment si no es va deixar acabat, entenc jo que és per alguna cosa.
D'acord, és a dir, estaríem parlant de canviar el planejament per convertir en legal quelcom que s'entenia il·legal.
Exacte.
O quelcom que no s'adaptava al planejament, ja no parlaríem tant d'il·legalitat. Va, fem-ho venir bé. I això va ser un procés que va quedar estroncat, per dir-ho d'alguna forma?
Va quedar estroncat perquè hi va haver una resolució de la Comissió d'Urbanisme que va dir que això no es podia fer. Aquesta resolució va ser de 16 de juny de 2011, és a dir, pocs dies després de
la presa de possessió.
De la presa de possessió. I per tant, amb aquesta resolució en mà, i després d'haver tingut converses amb la Generalitat, evidentment, doncs nosaltres vam creure oportú que l'única via que podíem tenir sobre la taula era la que hem fet fins ara.
És a dir, d'alguna manera, aquella certificació validava el posicionament de l'equip de govern sobre la il·legalitat d'aquells balcons o de part d'aquella construcció i, per tant, de la necessitat de fer alguna cosa per a restablir la legalitat.
Exacte.
Exacte.
Sí, sí.
En algun moment, i això és un pressupòsit, a algú de l'Ajuntament li deuria dir a la propietat que podia fer allò?
Doncs això forma part de la rumorologia i jo no ho sé, no hi estava davant. És molt probable. És molt probable que
per si aquest és un plantejament que es pot posar sobre la taula com allò de dir, bé, no es faria tot això si algú en el seu moment no hagués més o menys garantit la viabilitat de tot això, perquè no crec que ningú es gasti els diners per saber que al cap de dos dies li tiraran els balcons.
És molt probable, però també he de dir, en defensa de l'antic consistori, que les administracions parlen per escrit. És a dir, si no hi havia cap norma, cap modificació de planejament aprovada definitivament i publicada, per part de la propietat va ser arriscar-se una mica en fer una cosa que realment no tenia el vistiplau per part de l'administració.
D'acord, ja en parlarem amb la propietat, però és clar, la hipòtesi és no creguis mai en la paraula d'algú encara.
Exacte.
Que te la...
No, aviam,
ja.
Es repeteixo, entenc que com a administracions només parlem per escrit. Està clar que quan, i més en processos urbanístics, has de negociar i has de gestionar moltes coses i tens moltes reunions, però la seguretat de que pots fer una cosa, doncs només la tens quan reps la notificació per escrit.
D'acord. Per tant, el 16 de juny del 2011, l'Ajuntament rep de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona la certificació que allò no es podia fer.
Exacte.
No es podia canviar el planejament, diguem-ne,
no,
per adaptar el planejament als balcons, a aquesta, diguem-ne, nova configuració de l'hotel. I suposo que s'obre en marxa un nou procés que d'alguna manera relaciona el nou equip de govern amb la propietat, una altra vegada. I això, almenys per la rumorologia, també ha estat un procés dur.
Doncs força dur, perquè s'ha barrejat. Doncs hi ha hagut el tema de que tant l'alcalde com a mi es va presentar una querella contra nosaltres. Per sort aquest procés ja està tancat i arxivat, però clar, ha sigut un procés complex i amb moltes pressions. De totes maneres, com qualsevol procediment de disciplina urbanística, doncs no són agradables, no són procediments agradables. I nosaltres hem tractat igual aquest tema com tots els altres.
En algun moment la propietat va oferir alguna compensació a l'Ajuntament?
Doncs que jo en tingui constància, no. De fet, doncs, això no ha entrat mai dins les negociacions.
Quan dic compensació, la regidora ja sap a què ens podem referir en una reunió. Escolti'm, jo faig això i a canvi d'allò, tal, no.
No, de fet, les reunions les hem tingut molt a nivell tècnic. Les hem tingut molt a nivell tècnic perquè penso que aquest és un tema que, per molt que s'hagi mediatitzat molt, és un tema estrictament tècnic i de legalitat, i per tant, doncs, entenc que no hi cabia.
D'acord, però tot i que sigui un tema estrictament tècnic, té unes conseqüències, òbviament, que afecten també a un sector econòmic vital, que d'alguna manera...
No necessàriament, perquè entenem i hem estat defensant des del primer dia que... Aquesta inversió, com tantes altres que s'han fet a Sitges en els últims temps, i que de fet doncs estem renovant el parc hoteler de forma molt satisfactòria. Doncs s'ha obert el nou hotel, el Medium Park, l'Utopia. Doncs tenim molts exemples de nous hotels que s'han dinamitzat, han obert, s'han renovat sense que hagin tingut més ressò mediàtic. I en aquest cas, doncs, nosaltres hem estat des del primer dia, i fins i tot tenint sobre la taula aquestes querelles i aquesta pressió de dir, doncs, ens tanquem i no parlem amb ells. Doncs no, al revés. Nosaltres hem intentat estar parlant amb ells contínuament, i de fet jo penso que si ens trobem en el moment actual tal i com el tenim és perquè hem prioritzat, hem primat dinamitzar l'activitat econòmica i crear noves places hoteleres a reduir això a una estricta lluita de tema urbanístic.
Ens tornem a situar l'any 2011. L'Ajuntament, per tant, l'equip de govern, li diu als responsables de l'hotel que part d'aquesta obra no s'ajusta a la legalitat. I, diguem-ne, els convina o suggereix que facin alguna cosa per restituir la legalitat?
Exacte, nosaltres el que diem, com fem en tots els procediments de disciplina urbanística, és dir, si aquesta part de l'obra no s'ajusta a la legalitat, doncs s'ha d'enderrocar. I és aquí quan s'inicia el procediment judicial.
D'acord. S'ha d'enderrocar, és el que pensa l'Ajuntament. L'enderroc està condicionat per, no sé si dir, altres criteris tècnics. Fa dos dies teníem amb nosaltres Lluís Mercè i ens comentava que pel disseny de l'estructura dels balcons, que estava fet d'una determinada manera, això no es podia enderrocar d'una forma, vaja, com més o menys tots podem tenir al cap, com allò d'agafar una radial i tallar el balcó així simplement, sinó que es pot comprometre l'estructura de l'edifici si s'enderroca algun d'aquests balcons. Això és així? En algun moment la propietat ho va fer saber a la regidora?
Sí, la propietat ho ha manifestat. El que passa és que tampoc ens han aportat documents tècnics que valin...
Que puguin certificar això?
Exacte. I les fonts que nosaltres hem consultat és que aquest enderroc podria ser una mica més complex que un enderroc normal, però que no hi hauria un impediment tècnic per portar-lo a terme.
D'acord, jo no sé si amb això cada maestrillo tiene su librillo. Exacte, i trobarem tècnics que diguin no, si ho toquen vostès comprometen l'estructura de l'edifici, i un altre dirà no, ho pots tirar, que no passarà res. És a dir, no hi ha una postura, per dir-ho d'alguna forma, o no hi ha documentació, almenys que obri en mans de l'Ajuntament, que pugui certificar que tirant a terra aquests balcons es compromet l'estructura de l'edifici, encara que la propietat ho manifesti d'aquesta forma.
Exacte.
Perquè ho va manifestar d'aquesta forma des de bon principi? És a dir, allò de no us puc tirar a terra perquè si us tiro a terra passarà això.
Sí, sempre ho ha manifestat.
Però des del moment en què ho va manifestar en Vara no hi ha hagut cap documentació que pugui avalar tècnicament això.
No. No, i de fet, repetim, no és que... És a dir, tot allò que es manifesta jo entenc que s'ha de provar. Mm. I per tant, doncs, és relativament fàcil doncs, fer certes manifestacions, però clar, si després no tens documents tècnics que ho avalin, doncs nosaltres, els nostres tècnics tampoc poden... doncs corroborar-ho.
Mm-hmm. Per tant, s'entra en un procés judicial en el qual l'Ajuntament entén que aquí hi ha una il·legalitat mm-hmm. i la propietat entén que no hi és pel fet que en el seu moment algú li va
i també es va aprovar per part de l'Ajuntament una modificació de planejament. És a dir, ells el que defensen és dir l'Ajuntament va aprovar inicialment, provisionalment, una modificació de planejament, aquesta segona.
Uh-huh. Que no li va aprovar la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, però l'Ajuntament la va aprovar inicialment.
Sí. Però clar, i més, doncs... Quan
tornem al principi, tornem ara, regidora. Fins a quin punt l'Ajuntament és responsable d'haver aprovat inicialment una modificació que encara que després no li aprovés la Comissió d'Urbanisme?
No té per què, perquè l'Ajuntament no és l'òrgan competent per aprovar definitivament una modificació de planejament. Al ser, doncs, un instrument... Mm-hmm. doncs molt important, és a dir, quan modifiques el pla general has de seguir el mateix procés que quan aproves un pla general nou. Sol dir que és com modificar la Constitució.
D'acord.
És a dir, no modifiques la Constitució per mm-hmm. qualsevol cosa, sinó per temes realment importants. Doncs amb el pla general passa una mica el mateix. Potser hi ha hagut en els últims anys un abús de fer modificacions de planejament massa excessiu. Perquè...
Si es va aprovar però inicialment aquest segon canvi de planejament, sí. es va aprovar seguint un criteri dels tècnics.
Exacte, sí.
que avalaven, diguem-ne, aquesta segona modificació, encara que després la Comissió d'Urbanisme de Barcelona no l'avalés.
Exacte.
O sigui que, diguem-ne, dins la pròpia institució, dins del departament en qüestió, hi havia persones que validaven tècnicament la possibilitat de fer aquesta segona modificació que legalitzava
sí,
balcons
sí.
i tot això.
Bé, no ho legalitzava.
Diguem-ne,
possibilitava
la legalització.
És un matís important.
És un matís important, però diguem-ne que aquesta possibilitat de legalitzar era avalada per l'Ajuntament en el seu moment.
Entenem que sí.
Per tant, fins a quin punt la propietat pot dir, bueno, escolti'm, vostè, Ajuntament, en el seu dia em va... No?
No, jo repeteixo, i més, doncs, quan fas una inversió d'aquest tipus, doncs, que tens assessorament legal important i
d'acord, qualsevol assessor legal et dirà, exacte. No et serveix per res l'aprovació inicial de l'Ajuntament si no tens la de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.
Exacte, això entenc que un ciutadà, doncs, li costi d'entendre perquè són temes realment complexos.
No per descomptat.
Però quan fas una inversió d'aquesta magnitud, doncs realment t'assessores i saps que sense l'aprovació definitiva i la publicació de la modificació no és vàlid. És
d'acord.
Com si no tinguessis res.
Uh-huh. Aquest posicionament ja era un posicionament, diguem-ne, establert l'any 2011 i que ha passat per tot l'any 2012...
No, però han anat
com a continuant,
bastantes
això em refereixo,
coses.
Han anat passant bastantes coses. Quines? El 2011 estàvem, diguem-ne, ja amb aquest posicionament inicial d'ambdues parts, l'Ajuntament que entén que això és una il·legalitat, la propietat que entén que l'Ajuntament en el seu moment li va avalar aquesta segona modificació del Pla General per poder fer això, i a partir d'aquí què va passar?
Doncs passa que quan s'obre i s'instrueix el procediment de disciplina urbanístic, doncs la propietat el que fa és interposar un recurs contenciós administratiu contra aquest procediment administratiu i contra l'ordre d'enderroc d'aquests balcons.
Mm-hmm. Ho feia per cobrir-se...
No ho feia perquè doncs, la propietat defensa que doncs, aquests balcons doncs, poden ser legals.
Mm-hmm. És, per tant, una possibilitat legal a la qual un es pot acollir per defensar els seus interessos.
En els procediments judicials mai saps la sentència en quin sentit anirà.
D'acord, i per tant, diguem-ne que és un procediment molt recurrent per cobrir-se les espatlles.
Exacte, sí.
Davant de l'argumentació. Això, però, suposo que dificultava encara més la capacitat de negociar i no sé si en algun moment es va pensar en una sortida negociada a aquest conflicte.
No, no té per què. De fet, tenim multitud de temes sobre la taula de la regidoria que estan en processos judicials oberts i estem negociant paral·lelament, perquè jo crec que una via no és incompatible amb l'altra. De fet, jo entenc que el privat, per defensar els seus interessos, doncs pugui recórrer a instàncies judicials. És totalment legítim.
En algun moment aquesta negociació es va encallar?
Doncs es va encallar en el moment en què nosaltres veiem que aquests balcons s'intenten acabar, s'intenten consolidar.
Que es posen baranes, es posen vidres.
Es posen baranes i vidres. I doncs hi ha una mica el risc que si aquest balcó realment s'acaba, per molt que d'aquí 3-4 anys hi hagi una sentència que ordeni l'enderroc, després sigui molt difícil executar-la. Per tant, el que vam fer en el seu dia és fer un precinte amb un hotel en construcció. Bueno, qualsevol edificació en construcció és molt normal als precintes. De fet, doncs un precinte no ha de ser quelcom... A veure, és quelcom negatiu, ara parlar, evidentment.
Ara
però...
parlaríem d'allò del valor, el valor simbòlic d'un precinte.
No, és quelcom habitual en la majoria de municipis de Catalunya, per tant no hauria de ser quelcom estrany.
Això va tensar encara més les coses amb la propietat?
Això, evidentment, sí. Va tensar-ho i, de fet, en un primer moment se'ns va negar l'accés a l'edificació per efectuar aquest precinte. I va ser el moment en què també es va posar aquesta querella criminal, i el que nosaltres vam fer en aquest moment va ser dir bé, no tenim l'obligació de demanar-li al jutge que ens autoritzi a fer un precinte perquè som administració i ho podem fer, però per curar-nos en salut doncs anem a demanar aquesta autorització al jutge.
D'acord.
Que se'ns va donar de forma immediata.
És a dir, l'Ajuntament en principi no necessita autorització judicial. No. Per col·locar un precinte. No. En un lloc on entén que concorren les causes que obliguen a col·locar el precinte.
Exacte.
No té cap necessitat de tenir una empara judicial, per dir-ho així.
No. De fet, la majoria de precintes s'efectuen sense cap autorització judicial.
D'acord, una qüestió molt de peu de carrer. Imaginem-nos que els balcons s'haguessin acabat. La mesura cautelar d'una jutgessa tindria la mateixa validesa o no? És a dir, si una jutgessa diu, escolti'm, s'ha de barrar l'accés a aquest balcó,
és
perquè
aquest
balcó no es pot
aquest,
utilitzar...
El problema és de concepte, és que no està prohibit l'accés al balcó. O sigui, el precinte s'efectua per evitar que s'acabi el balcó. Per això, en el moment en què la jutgessa...
Però s'efectua per evitar que s'acabi el balcó, perquè s'interpreta, òbviament, que si s'acaba el balcó...
No es podrà després.
Hi ha bastantes hipòtesis que això consolidi i no es pugui fer marxa enrere?
Exacte, sí.
Sí?
Aquesta és una mica la qüestió.
També és una hipòtesi singular, perquè, esclar, si l'has d'acabar tirant a terra, bueno, posa-li barana, si vols, que jo també, si el jutge m'ho diu i així ho assegura, acabarà a terra, amb barana, amb vidre, amb el que sigui. O
sí,
sense
però
barana ni vidre.
Sovint no és tan fàcil aconseguir que es compleixin les sentències.
Vaja, això també és un titular. No és tan fàcil aconseguir que es compleixin les sentències. No? És així, això?
És així, sí, i sovint és així.
Ara ens vindria al cap, és la qüestió del Palauet Robert, per exemple, que l'Ajuntament va guanyar precisament la sentència perquè quedé restituït.
Doncs sovint trobem exemples, sí.
I per què?
Per què? Doncs perquè com a administració, doncs, per executar una sentència, doncs, necessites també tenir els recursos econòmics per executar-la. Després, doncs, es generen unes indemnitzacions i és un tema procedimentalment molt complex, també.
Entesos. O sigui que l'Ajuntament també, en el seu moment, li podria costar diners indemnitzar arran d'una sentència judicial?
En aquest cas, no.
En aquest cas, no, perquè diguem-ne que la jutgessa
cas...
donaria la raó.
No, per aquest motiu. En aquest cas, en l'hipotètic cas
sí.
que, doncs...
Diguem-ne
que
la jutgessa doni
la
raó
a la propietat, no tindria per què comportar una indemnització. Per què? Perquè aquí l'Ajuntament no ha donat llicència per fer els balcons. Altre cas seria...
D'acord, no l'ha arribat a donar,
no.
Per dir-ho així. D'acord.
Sí.
Altre cas seria, per exemple, l'obra de l'hotel d'Aiguadols, en el seu moment, i aquell
doncs
pis de dalt de l'hotel d'Aiguadols, que l'Ajuntament va donar llicència per allò.
Que ha estat anul·lada.
Ha estat anul·lada, i per tant, si s'ha de tirar a terra la planta que correspon, l'Ajuntament ha d'indemnitzar.
Exacte.
Per això.
i amb quanties considerables.
I per tant, com que, diguem-ne, proposar una indemnització es desmarca del pressupost...
No, perquè no. Tenim l'obligació de fer-ho.
L'obligació de
fer-ho. De fet, amb les sentències que tenim sobre la taula, doncs ho estem fent. Però clar, no és fàcil trobar una partida de 10 milions d'euros per indemnitzar determinades sentències judicials o de 2 o de 4. Tenim sentències sobre la taula de quantitats bastant considerables.
En algun moment penseu, entre la llei i les repercussions que pot tenir l'aplicació de la llei, aquesta és una balança difícil d'equilibrar,
S'han de fer equilibris, però la llei s'ha de complir, les sentències judicials també, i això ho hem tingut clar des del primer dia. Mm-hmm. Altra cosa és que certes sentències doncs, es puguin negociar i doncs, intentar, perquè en part certes sentències el que ens obliguen no és a pagar, sinó a modificar el planejament, i si no a pagar... Llavors sí que hi ha l'equilibri.
Tornem a estar amb el mateix, per això. És a dir, o modifiques el planejament per reconvertir una situació que no està plantejada i que pot ser il·legal, o paga. Per en el seu moment haver donat valor a una llicència, etc. Però tornant als precintes. L'Ajuntament va col·locar els precintes al balcó de l'hotel per evitar que s'acabessin del tot, per dir-ho així.
Aquesta va ser la finalitat del precinte.
D'acord.
No impedir el pas a la construcció que s'estava fent, sinó evitar que les branes es fixessin, els vidres es fixessin i, per tant, s'acabés el balcó.
En el seu moment veu defensar sempre que aquest establiment podia obrir, en precinte podia obrir sense problema.
Aviam, de fet, el que hem dit des del primer dia és dir, de moment no se'ns ha presentat cap llicència d'activitats, de moment nosaltres no tenim constància escrita de que aquest hotel vulgui obrir. Quan ens trobem en aquest punt, doncs llavors examinarem si es donen les condicions per poder obrir o no. El precinte s'efectua en un moment en què l'hotel encara s'està construint i per tant encara queden moltes coses a fer dins l'hotel perquè es pugui dir que aquest hotel està acabat.
D'acord, però un hotel pot tenir uns balcons precintats i obrir al públic sense cap problema?
Home, podria arribar el cas. De fet, jo personalment i professionalment ho he vist, però entenem que si hi ha mesures que estèticament són menys agressives, també es poden estudiar. De fet, nosaltres quan efectuem aquest precinte és en un hotel en construcció, i quan ara, en el moment actual, ens trobem davant d'un hotel que està acabat i que vol entrar en funcionament, doncs se'ns planteja sobre la taula la qüestió de dir...
Com ho fem?
Com ho fem. Nosaltres, com que aquest tema ja estava molt judicialitzat, doncs vam examinar la proposta, però vam dir, doncs, doneu trasllat al jutge perquè... sigui el jutge que decideixi si l'opció plantejada és admesa o no és admesa.
Perquè després del moment precinte, en què les negociacions o tot es va tibar molt, quan es va tornar a relaxar una miqueta, diguem-ne, la qüestió com per poder tornar a parlar amb la propietat? Va ser ja la tardor de l'any passat, més o menys?
De fet, amb la propietat hi hem estat parlant constantment.
Constantment.
I també doncs, valorem positivament que la propietat, en el moment en què el jutge ordena que es treguin les branes i els vidres, doncs, bueno, de fet, que es treguin els vidres, la propietat decideixi treure branes i vidres. Això ho vam valorar positivament.
Com un gest afegit, per dir-ho així, a la decisió judicial.
Tot i que jo entenc i entenem que és una obligació complir les decisions judicials, doncs, com dèiem abans, no sempre es compleixen i que la propietat ho hagi complert doncs, també va ser un gest de que estaven disposats doncs, a complir el que nosaltres també...
Aquesta mesura cautelar acordada per les dues parts és un altre gest, per dir-ho així?
No, de fet, des del primer dia hem dit que nosaltres buscaríem una opció que dintre la legalitat permetés obrir aquest hotel. Aquest, com altres hotels que s'han renovat o s'han fet nous, doncs, són molt importants pel nostre municipi i, per tant, nosaltres, si trobàvem una opció que provisionalment fos admesa pel jutge, doncs estàvem totalment disposats a acceptar-la com no pot ser d'una altra manera.
I ara, aquestes plataformes poden ser cobertes, per dir-ho així, de verd, o poden ser, diguem-ne, jardinades.
És una mesura per reduir una mica l'impacte estètic d'unes plataformes inacabades, també. Perquè penseu que obrir un hotel d'aquestes característiques, amb un plus de qualitat que té, amb unes plataformes inacabades, doncs estèticament no és massa agradable. Per tant, doncs, jo entenc que la propietat s'hagi plantejat ja, doncs,
com maquillar-ho una mica.
Exacte.
Quina sensació teniu ara davant de... Bé, això, aquesta, diguem-ne, solució momentània, quina sensació teniu?
Home, de fet, tenim una sensació... Jo diria que igual que des del principi, és a dir, nosaltres hem defensat sempre una postura, quan hi hagi sentència veurem qui tenia o no la raó, i de moment doncs estem contents de que aquest hotel doncs es pugui realment obrir, que és a dir, que els impediments urbanístics doncs no hagin suposat un fre a l'activitat econòmica, que hàgim trobat doncs una solució que dins de la legalitat permeti aquesta obertura d'aquest hotel.
En el seu moment la propietat sí que va dir que hagués volgut obrir abans, però que no va haver manera de...
Home, de fet, nosaltres no en tenim coneixement. Nosaltres fins a...
Vull dir coneixement documental d'haver presentat a l'Ajuntament una llicència per poder obrir.
De fet, tu no pots obrir cap instal·lació fins que no presentes la documentació per poder-la obrir i acredites proves a l'Ajuntament que aquella obra està acabada. Fins a la darrera setmana no se'ns ha presentat aquesta documentació tècnica, per tant, l'hotel no estava acabat.
I ara, què pot passar i quant de temps pot passar fins que la jutgessa no digui això es queda així, això va a terra, com va a terra, si és que va a terra, tenint en compte aquest, diguem-ne, condicionant no documentat, però sí dit també ho alta, de la qüestió estructural dels balcons, etc etc. Quant de temps pot passar ara?
Home, de fet... entenc jo que la jutgessa no dirà ben bé si pot de terra o no pot de terra, dirà
si és legal o no és legal.
S'admeten balcons o no s'admeten balcons. això és un tema diferent.
D'acord, si s'admeten els balcons o no s'admeten els balcons.
De fet, tal com està plantejada la demanda, la jutgessa i entenc que es pronunciarà en aquest sentit.
D'acord, fem-nos l'efecte que la jutgessa diu no s'admeten els balcons.
Doncs si no s'admeten els balcons, no es podran tornar a fer, evidentment.
D'acord. Fem-nos l'efecte que la jutgessa diu no s'admeten els balcons, però un tècnic diu no es poden tirar a terra perquè comprometem l'edifici.
Doncs ens podríem veure obligats a buscar una solució alternativa.
Alguna compensació d'algun tipus o solució alternativa des del punt de vista arquitectònic?
Solució que dins el nostre planejament, que admet altres solucions possibles, doncs es pugui buscar doncs, que no hi hagin uns balcons, però que doncs, es redueixin les plataformes en una distància, això els tècnics ho haurien d'acabar.
És a dir, d'alguna manera minimitzar l'impacte d'aquestes plataformes.
Exacte.
en l'estructura. Què us ha dit la gent pel carrer? Si és que aquest ha estat un tema que la regidora li ha dit escolta'm, aquest hotel, mare de Déu, no sé què. Què us diuen? Que si els balcons són tan importants com això, que si sí, que si no, que si val la
doncs
pena?
Doncs hi ha les dues postures. Tant he trobat gent que m'ha dit bé perquè realment esteu fent complir la legalitat urbanística amb aquest establiment com amb altres casos. De fet, m'ha vingut gent que doncs, ha rebut, li hem incoat i l'hem sancionat per fer irregularitats urbanístiques i m'ha dit ho accepto perquè veig que actueu igual en tots els casos, com també ens hem trobat casos, evidentment, que no han acabat d'entendre el perquè doncs, de tot plegat.
En 30 segons, la regidoria hauria d'anar més ràpid amb la tramitació de determinats expedients o no?
Penso que estem anant amb la velocitat adequada, és a dir, com a administració també hem d'oferir certes garanties i, per tant, doncs, els informes tècnics s'han de mirar bé, s'han de fer ben fets i fer les coses ràpid a vegades produeix conseqüències importants i tenim les proves sobre la taula.
Acabem amb un mig somriure. Us van deixar carbó o Reis o no?
Sí.
Sí? Una mica o res de carbó?
A casa gens.
Helena Redondo, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Són les 11, la història de l'hotel de l'Avinguda de Sofia a partir del coneixement de la regidora d'Urbanisme, Habitatge i Activitats. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.